Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, com esteu? Heu sobreviscut a les festes? Per sort ja han acabat. Aquest és el primer programa de Parlem d'Òpera, ja un cop superats aquests dies nadalencs que han acabat el dia de Reis, dilluns passat. A mi, haig de confessar, cada cop m'agrada menys. L'esperit nadalenc ja no em posseeix, però això li passa a molts, en temo. Tant de bo pogués anar-me'n ben lluny quan arriben aquestes dates, però no puc. Negatiu, no? Això és el que deveu estar pensant. Bé, tampoc tant. Per sort ja hem tornat a la normalitat i la mica de negativitat que puguem tenir ens la traurem de sobre amb molta òpera. 9 de cada 10 metges ho recomanen. Aquí estem de nou amb un altre programa. La cadena no s'atura i esperem que el gaudiu com cal. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Comencem. Aquesta que heu sentit és una ària molt coneguda, oi que sì? I tant. És Di Provenza, il mar il suol, que el personatge de Giorgio Germont canta l'acte segon de la Traviata de Verdi. Era el gran baríton Cheryl Milnes amb l'orquestra de la Bayerische Staatsoper de Múnich sota la batuta de Carlos Kleiber. I no, no és que ens hàgim anticipat a parlar d'aquesta òpera tan popular i que el mes que ve pujarà a l'escenari de la Faràndula com a continuació de la temporada d'òpera 2019-2020 a Sabadell i Circuit Òpera a Catalunya. No és el nostre propòsit parlar de la Traviata, que ja tindrà ben aviat els seus minuts de glòria, però quan li pertoqui. I tampoc aquesta òpera té relació directa amb el tema que us proposarem avui. Aleshores, què doncs? Bé, us explico. Avui farem una cosa que fa molt de temps que no fèiem, les maletes, i anirem a visitar una regió on transcorren algunes òperes que hem seleccionat. No és el cas de la Traviata, que es desenvolupa a París i Rodalies, però és que l'àrea de Germont ens parla d'aquesta terra que visitarem avui, la Provença. Efectivament, estimats amics i amigues oients, de Parlem d'Òpera, avui visitarem aquesta meravellosa regió mediterrània, situada al sud-est de França, al costat del mar, al sud dels Alps i a orient del riu Roine. Provença, una terra de clima assolellat, bells paisatges, boniques ciutats, ruïnes romanes, immensos camps de lavanda, extensos aiguamolls de la Camarga, ports atrafegats com Marsella o Toló, la llengua proversal, la dels trobadors. Una terra, en definitiva, on és molt recomanable viure i quinta essencialment mediterrània. Sentiu que Germont parla al seu fill Alfredo del mar i de la terra de Provença, del sol resplendent. En definitiva, encara que ens trobem prop de París, els Germont són una família de burgesos provençals i el pare ha vingut a complir una missió, rescatar el fill esgarriat que porta una vida gens recomanable per a mentalitats ben pensants i estretes. I ves per on, que resulta que a Provença tenen lloc els arguments d'algunes òperes, de les quals n'hem seleccionat 5 i esperem complaure-us amb la tria de la música.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
La més antiga de les òperes provençals de les quals parlem avui es diu Romilda e Costanza i és la primera òpera que Meyerbeer va estrenar a Itàlia, on es va traslladar des de la seva Alemanya natal per tal d'aprendre l'ofici de compositor d'òperes com a pas previ cap al seu destí final, París, on durant tants anys va imperar amo i senyor de la gran òpera. Molt abans, doncs, de fer els seus hugonots o el seu profeta, va passar per Romilda e Costanza, òpera provençal.
Oh.
Que bàrbaro Tormento és un trio de Romilda i Costanza, melodrama semiseriós en dos actes amb llibret de Gaetano Rossi, estrenat en el Teatre Nuovo de la ciutat de Pàdua el 19 de juliol de 1817. Hem sentit Chris Merritt com a Teobaldo, Bronwyn Mills com a Costanza i Anne Mason com a Romilda, amb l'orquestra Filharmonia dirigida per David Parry. L'estrena d'aquesta òpera va ser certament atzarosa. L'obra va tenir dificultats durant el període de gestació, amb un parell de retards, en la data de l'estrena degut a problemes de salut del propi Meyerbeer, però finalment va poder pujar a escena, encara que ni l'orquestra ni els cantants van funcionar bé la primera nit. Sembla que les instruccions per fer-ho malament les hauria donat la prima dona, Benedetta Rosamunda Pisaroni, que feia de Romilda, furiosa perquè Meyerbeer no s'havia volgut casar amb ella. D'això se'n diu professionalitat, eh? Romilda i Costanza és una fantasia medieval sense cap relació amb la veritat històrica. Tracta de les intrigues al voltant de la successió al tron de Provença, amb barreja d'elements còmics i tràgics com correspon a una òpera semiseriosa. També és en part una òpera de rescat. Aquí és la protagonista femenina Romilda la que deslliura el seu estimat Teobaldo d'una presó injusta. Dit sigui de passada, i anant a la vessant històrica, Provença fou primer un regne dins l'entramat d'estats creats dins l'imperi carolingi i després un comtat, que l'any 1112 va lligar el seu destí al comtat de Barcelona, en casar-se la comtessa Dolça de Provença amb el comte Ramon Berenguer III de Barcelona, dit el Gran. Amb dos territoris, gairebé sempre amb governants diferents, van estar lligats fins al 1245, moment a partir del qual passaria clarament a l'òrbita francesa de la família d'Anjou, fins que el 1481 el comtat de Provença és annexionat al Regne de França.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
La següent òpera de la que parlarem avui no és només una òpera provençal, sinó que també en destacarem el fet que sigui d'un autor català. Efectivament, l'òpera en qüestió, que és Elena e Costantino, òpera semiseriosa en dos actes, el compositor fou Ramon Carnicer, ben català però que componia en estil purament italià, de manera que si sentiu aquesta òpera i us dic que és, per exemple, de Donizetti, us ho creureu a ulls clucs. L'autor del llibret fou Andrea Leone Tottola, que va treballar, entre d'altres, per a Rossini i Donizetti. Ramon Carnicer i Batlle va néixer a Tàrrega, a l'Urgell, el 24 d'octubre de 1789. En la seva ciutat natal va rebre les primeres lliçons de música i als 7 anys va entrar en el cor de la catedral de la Seu d'Urgell, on va estudiar, a més, orgue i composició. El 1806 es va traslladar a Barcelona, on va ser alumne de Carles Beguer i Francesc Caral, organista i mestre de capella de la catedral, respectivament. A la capital entra en contacte amb el repertori operístic del que n'arribaria a tenir un gran coneixement. El 1815, la Junta d'Accionistes del Teatre de la Santa Creu l'envia a Itàlia a buscar la millor companyia d'òpera que pogués trobar. El 1818 accedeix a la direcció d'aquest teatre, al mateix temps que es dedica a la composició. Per exemple, va compondre una obertura per a l'estrena a Barcelona del Barber de Sevilla de Rossini el 1818. A poc a poc va anar centrant la seva producció en les òperes i el 15 de maig de 1819 estrenen al Teatre de la Santa Creu la seva primera òpera, Adele di Lusignano. La següent òpera seria Elena e Costantino, la que presentem avui, i que es va estrenar en el mateix teatre el 16 de juny de 1821. El 20 de juny de 1822 estrena la tercera, Don Giovanni Tenorio, en un estil clarament rossinià. D'idees liberals es va exiliar a París i a Londres, on va rebre l'encàrrec de compondre l'himne nacional de Xile. A tornar a Espanya, el rei Ferran VII l'obliga a establir-se a Madrid com a director dels teatres de la cort, en substitució de Saverio Mercadante. Com que tenia la família a Barcelona, Carnicer es resistia, però va ser literalment segrestat per la força pública i portat a la capital. A Madrid va pujar notablement el nivell dels teatres i va continuar estrenant òperes. Posteriorment seria catedràtic i després director del Conservatori de Madrid, sent professor de Francisco Asenjo Barbieri i Joaquín Gaztambide, entre d'altres. Ramon Carnicer moriria a Madrid el 17 de març de 1855. Sentim ara un fragment d'Elena Constantino, de l'acte segon, el duet Birrin Grazio o Sommi Dei, amb el tenor Saimir Pirgu, Edmondo, i el baríton Lorenzo Regazzo, Carlo. L'orquestra és la titular del Teatro Real amb Jesús López Cobos al capdavant.
Snello, sull'uscio del castello, con tre corsieri aspetta.
Intendo, fai fretta, fai fretta.
Ma non parlare, lasciatemi dimorsi, ho potuto andare, ho potuto andare.
Se mi brilla, ti sveme placida una scintilla, ma c'è nell'anima, mi chiama il cor. Son di tre miseri, son di tre miseri, libera
cor. Di grado giubilo, il sen mi brilla, ti sveme placida una scintilla, ma c'è nell'anima, mi chiama il cor. Placati, 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 o genitor.
Di grado giubilo, il semi brilla,
Il sen mi brilla, dispreme placida una scintilla, ma accende l'anima, mi fiamma il cor. Fagati, o genito, ma accende l'anima, mi fiamma il cor. Accende l'anima, mi fiamma il cor, mi fiamma, mi fiamma.
L'argument gira al voltant de la possessió del Principat d'Arles. Constantino, fill del senyor d'aquesta ciutat, ha estat acusat de matar el seu pare per part d'un parent que, a més, usurpa el poder. S'exilia mentre que la seva esposa, Helena, es refugia a la casa d'un pagès, Carlo, disfressada d'home. Es descobreix la veritat i els esposos es reuneixen. Edmondo, fill de l'usurpador que ha mort, sent vergonya del crim del seu pare, el qual ha confessat en morir. Finalment, Helena, Constantino i el seu fill són portats de la presència d'Edmondo, que, oblidant l'amor filial, revela el crim del seu pare i la innocència del príncep legítim. Tot acaba bé en aquesta terra de Provença.
Parlem d'òpera.
Com sempre, Donizetti fa acte de presència. La seva producció fou tan copiosa que és molt rar que una òpera seva no encaixi en els nostres programes, siguin del tema que siguin. Ell també va fer la seva òpera que transcorre a Provença, i aquesta és Gianni di Parigi, Joan de París. I en sentirem un primer fragment, que és de l'acte segon, l'aria de Gianni, Il mio destin dipende. És el tenor Giuseppe Morino, amb l'orquestra sinfònica de la Rai de Milà, dirigida per Carlo Felice Cilario.
Stesso ardor.
Geni di Parigi, melodrama en dos actes i llibret de Felice Romani, es va estrenar el 10 de setembre de 1838 a La Scala. Aquest llibret ja havia estat prèviament musicat per Francesco Morlacchi el 1818, i abans que aquest ho havia fet en francès, Jean de Paris, el compositor François-Adrien Boieldieu el 1812. L'acció té lloc a Provença en el segle XIV, a la posada d'un tal Pedrigo, on la princesa de Navarra, de camí cap a París, on s'ha de casar amb l'hereu del tron francès, ha reservat allotjament. Quan arriba, però, es troba amb que Gianni, un ric ciutadà parisenc, ha pagat el doble, i ara és ell qui està en possessió del lloc. La princesa s'ho pren amb bon humor, perquè ha reconegut en Gianni, el fill del rei Felip de Valois, amb qui precisament s'ha de casar. Gianni, sempre disfressat, convida a dinar la princesa i el senescal en el jardí de la posada. Després, la princesa retira la seva cambra, on es troba secretament amb Gianni, ja sense disfressa. Ves per on s'enamoren. Sempre és millor un casament amb amor que un sense, no creieu? I l'òpera acaba amb tots dos anant cap a París, on es casaran. Bé, difícil trobar un argument més ximplet, no creieu? Però això és el que hi havia. Sentirem, per acabar amb aquesta òpera, un altre fragment. Una tarantella, dansa italiana, no pas provençal, originària de Tarento, molt enèrgica. Sentim-la.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara toca parlar de la més provençal de totes les òperes. Escolteu això. El que acabeu de sentir a l'àrea O Leger Hirondel, O Lleugera Oreneta, de l'acte primer de l'òpera Mireille, de Charles Gounod. Interpretava la gran Nathalie Dessay amb l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Patrick Fournillier. I per què us he dit que aquesta era la més provençal de totes les òperes? Doncs ara us ho explico. Aquesta és una òpera en 5 actes, amb llibret de Michel Carré, estrenada en el Teatre Líric de París el 19 de març de 1864. I directament inspirada pel poema Mireio, del gran poeta provençal Frederic Mistral. Us sona el nom, oi que sí? Mistral, nascut en una família rural acomodada el 1830, va ser el rehabilitador de la llengua provençal, portant-la a alts cims de qualitat literària. Tanta que la seva activitat li va valer el Premi Nobel de Literatura l'any 1904, ex aequo amb el madrileny José de Echegaray. Mistral va morir el 1914. El 1859 va publicar la seva obra més important, que és aquest poema Mireio, escrit en provençal en una grafia simplificada des d'aleshores anomenada mistraliana. En realitat s'hauria d'haver titulat Mirella, en la grafia clàssica que venia dels trobadors provençals. Mireio explica una història semblant a la de Romeu i Julieta. L'obra es va traduir en prosa al francès i havia adquirit fama a París, on Gounod la va conèixer el 1861 i va quedar-ne encantat. Durant la composició de l'òpera, Gounod va passar força temps a Provença, visitant els llocs on la història es desenvolupava, i també va visitar Mistral. Mireille presenta un ric tapís de tradicions provençals al darrere de la història d'amor en final tràgic. La crítica a l'estrena fou negativa, sota acusacions de wagnerianisme. Bé, ara sentirem un fragment amb tinta folclòrica, a l'inici de l'acte segon, la farandole joyeuse et folle. La farandola és una dansa típica de Provença. Aquí sentíem el cor i orquestra de la capital de Toulouse, brillant tots dos, dirigits per Michel Plasson.
Thank you.
L'òpera comença el dia de Sant Joan. Les noies que recullen fulles de morera pels cucs de seda canten i riuen, tot demanant un marit ric. Mireille, però, vol casar-se per amor, encara que sigui amb un pobre. Ella, filla d'un ric granger, ja ha triat el seu estimat, Vincent, un pobre cistellaire. Al final de l'acte, els dos enamorats juren trobar-se a l'església de Santes Marie de la Mer, a la Camarga, que és la famosa església de les patrones del poble romaní, o gitano. El segon acte és Arles davant el gran anfiteatre romà. Hi ha la festa i Mireille i Vincent festegen. Altres homes, però, van darrere d'elles. Urrias, un ric comerciant de bestiar, vol la seva mà, però ella el refusa educadament. Ambroise, el pare de Vincent, està preocupat perquè aquest està enamorat d'una rica hereva i demana consell a Ramon, el pare de Mireille. Aquest li aconsella una bona pallissa i li recorda que un pare té dret de vida i mort sobre els seus fills. Mireille, en sentir-lo, li diu «Mata'm». La noia és enviada a casa pel seu malcarat pare. En el tercer acte veiem com Urrias ataca Vincent i el deixa per mort en una escena envoltada de fantasmagoria. En el segon quadre, ple de remordiments, agafa una barca per travessar el Roin, però el barquer li recorda el seu crim i la barca desapareix en les aigües del riu. En l'acte quart veiem Mireille que se n'assabenta de l'incident patit per Vincent i resol fer el viatge cap a Santes Marie de la Mer. La noia arriba a l'acte cinquè, exhausta per caure en els braços de Vincent, que també és allà. Arriba el seu pare, que la perdona, però és massa tard. Mireille mor. Bé, tot un bon drama provençal, sí senyor, eh? Us proposo encara un tercer fragment de Mireille, de l'acte segon, la chanson de Magali, que canten els dos protagonistes, Mireille Lafreny és Mireille i Alain Vanzo, Vincent.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
També molt provençal és la darrera òpera que presentarem, La Reciana, de Francesco Chilea. Aquesta és una òpera en tres actes, originalment eren quatre, amb llibret de Leopoldo Mareco, basat en l'obra teatral La Reciana, que es refereix a una noia de la ciutat d'Arles, original d'Alphonse Daudet. L'òpera es va estrenar en el Teatro Lírico de Milà el 27 de novembre de 1897, sent la segona de les cinc òperes de Chilea. No va tenir un gran èxit, malgrat tenir com a protagonista Enrico Caruso, que només tenia 24 anys i encara no era l'estrella que arribaria a ser. Chilea va anar treballant tota la vida sobre aquesta partitura per tal d'anar-la millorant. Poques òperes han sofert tantes versions en tota la història com aquesta. I el que ha quedat, sobretot, fou la preciosa ària coneguda com Il Lamento de Federico, e la solita storia del pastore. Sentim-la en la veu de Ferruccio Tagliavini amb l'Orquestra Sinfònica de la Rai de Turí, dirigida per Arturo Basile. És de l'any 1951.
E la solita storia del pastore. Il povero ragazzo vuole raccontarla, e so dormire.
La Reciana del títol no apareix mai en escena, tothom en parla però no la veiem. L'òpera ens explica la trista història de Federico, un pastor de Provença, bojament enamorat de la tal Rosiana. Tot d'una descobreix que aquesta li ha estat infidel, amb un altre home de nom Metifio. Federico embogeix, i malgrat els esforços de la seva família perquè es casi amb Vivetta, que l'estima, per oblidar la Rosiana, que ell d'entrada segueix, acaba suïcidant-se quan la seva gelosia incontrolable reviu. En fi, un clar exemple de que no val la pena obsessionar-se per allò que no pots tenir. I no vull acabar sense sentir més música. Daudet va estrenar a París en el Teatre Vaudeville la seva obra teatral l'1 d'octubre de 1872. L'origen de l'obra era un relat curt del mateix autor i del mateix títol, inclòs en el seu recull de contes, Cartes des del meu molí. L'obra no va tenir èxit, però se'n van fer 21 representacions. El que més es recorda avui en dia és que les representacions anaven acompanyades per una música incidental, que va compondre ni més ni menys que Georges Bizet, l'autor de Carmen. Després, Bizet, amb aquesta música, en va fer dues suites. De la segona, la darrera peça és la farandola. La farandola, com hem dit, és una dansa típica provençal i té un origen antic que podem traçar fins a l'edat mitjana. Els dansaires, en gran nombre, formen una llarga cadena que avança tot serpentejant darrere d'un tocador de flabiol i un tamborí. El compàs és de 6x8 i el ritme és força viu. Una mica ja ho heu pogut entreveure la farandola de Mireille, que hem sentit abans, però amb la de Bizet ho copsareu plenament. És una música força coneguda, haig de dir, i molt bonica, fantàstica. La versió és la de la Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein, plena de força. I amb això us deixo fins al proper programa. Aquí ens veiem, no em falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.